Tot i que la gran majoria de persones l'associen ràpidament a la meteorologia, Alfred Rodríguez Vicó mai ha amagat que la seva altra gran passió és la música clàssica. I d'això en parlarem durant els pròxims minuts. Alfred, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què va ser primer, l'ou o la gallina? El temps o la música, Alfred?
Jo crec que va anar tot de cop. La Clara, el temps, i el Rovell, la música.
Bona resposta, bona resposta. Però de petit també t'interessaven els fenòmens meteorològics.
Sí. Tot va... No, en sèrio, seriosament. Tot va anar junt, perquè als 5 anys la meva mare em tancava a casa quan hi havia tempesta per m'escapava per veure-la. Però també amb 5 o 6 anys anava a casa dels meus avis, la meva iaia cantava, òpera, etcètera, així, per cases, allò que la contrataven, i m'anava a la seva gramola a escoltar, doncs, les obertures de Soper o la suite de Carmen de Bizet, també devia tenir 5 o 6 anys, i tot va anar més o menys paral·lel.
I, de fet, no ho has deixat, no?, aquests mons paral·lels?
No, en absolut. De fet, han anat conjuminant-se en els últims temps, i són dues passions, això, passions que et transporta, no?, i et porta moltes emocions, també. Uh-huh.
Casa del Rodríguez Vicó, de petits, tant tu com el teu germà, perquè recordem que el teu germà gran és Jesús Rodríguez Vicó, que és un destacat compositor i clarinetista, de fet, una persona que també s'ha dedicat al món de la música. Ell, el tema del temps, com el porta, el Jesús?
No, amb el temps, amb el temps cronològic, amb el temps s'ha anat aficionant,
sí?
I em truca, escolta, amb el fred, què, ve la tempesta o no ve la tempesta? Sí, a poc li ha anat imbuint una mica de l'afició, però clar, el seu camp és la música, per descomptat.
I al revés, el fet que hi fos el germà gran, d'alguna manera, saps, l'admiració del germà petit cap al gran, hi va ser, en el teu cas?
Home, jo veia, clar, de jovenet, a veure, quan ell tenia allò 14-15 anys, la seva habitació tenia, doncs, pòsters, fotografies de Mahler, de Grieg, d'Alban Berg, de Schoenberg, i jo m'ho mirava, no?, i escoltava les peces que ell posava, i és clar, admirava, i en seguida ell primer va començar a estudiar violí quan era molt jovenet, després es va posar amb el clarinet i amb la composició, llavors, esclar, tot això també t'influencia.
Fa gràcia que diguis que tenia pòsters de Mahler i de Schoenberg, sí, quan normalment la gent acostuma a tenir pòsters de grups de música, no? És molt curiós, això, no? Ja, teniu alguna foto vostra d'aquesta època o no? Algun record, sí, d'aquests pòsters a la paret?
Jo crec que els, sí, els deu guardar. Jo tenia pòsters de Cumulonimbus i de Nimbus Trans i ells de Mahler.
El Jesús l'hem portat amb l'excusa d'una conferència que ha de fer el dilluns de la setmana que ve, el 4 d'agost, el Festival de Torroella de Montgrí, una conferència sobre les tempestes musicals,
sí,
que n'hi han moltíssimes de tempestes. Compositors que han escrit sobre fenòmens meteorològics, n'hi ha molts, però específicament de tempestes musicals, moltíssimes, no ens les acabem,
moltes,
no?
Moltes. Mira, des de fa uns quants anys estic fent una col·lecció, podríem dir una recopilació de peces de qualsevol època, des del segle X, que n'hi ha poques, lògicament, fins a l'actualitat, de sempre relacionats amb la música clàssica, no? Amb relació amb la meteorologia. I potser la tempesta és el fenomen que més freqüent apareix, perquè trobes tempestes i al Renaixement, poques. Al Barroc en trobes moltes, moltes. Al Classicisme, molt poques, molt poques. I al Romanticisme, l'explosió, no?, de la natura i, per tant, de les tempestes.
De fet, en aquesta xerrada, el que oferiràs són alguns exemples d'aquestes tempestes, la xerrada de Torroella.
De la natura. De fet, és una xerrada més vinculada a la natura i la música. Perquè, llavors, el camp és molt ample i, clar, necessitaria hores i hores per explicar la quantitat, però farem un resum, no? Però, vaja, és que trobes moltes, des de fenòmens meteorològics, com deia, fins a la natura en general, com el Reialme de la Natura, d'Antonín Dvořák, una peça preciosa, que no és molt coneguda. La van tocar, l'OBC la va tocar fa uns quants anys a l'auditori. I bé, com aquesta en trobes moltes, moltes, clar. La mateixa, la Moldava, no? Desmeten, doncs, amb el fluid del riu. Però és que en trobes tantes, et podria començar a explicar i explicar, i fins i tot si ens centréssim exclusivament en fenòmens meteorològics, et podria dir concretament fenòmens meteorològics expressats musicalment, boira, remolins de sorra, com Le Tourbillon de Jean-Philippe Rameau, etc, etc.
Mira, ja que parlem de Rameau, l'Alfred ens ha portat un parell d'exemples de les músiques que il·lustraran aquesta conferència de Torroella. Recordem que és una conferència que es farà al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Comencem amb Rameau, precisament. Què ens has triat?
De Rameau té diverses tempestes en les seves òperes. Hi ha una molt enèrgica, que comença molt lentament, però nosaltres anem directament a la tempesta, que és l'Orage de l'òpera Platé de Jean-Philippe Rameau. I déu-n'hi-do, eh?
Senyora tempesta, eh? Amb vent de tot, aquí hi havia de tot, eh?
Els músics deuen quedar a la corda esgotats, no?
Sí, sí, aquesta versió de Marc Minkowski, que és segell d'aquest director francès, aquesta energia que posa en les seves interpretacions. Clar, això s'ha de tocar així, s'ha de fer amb gràcia, eh?
Sí, sí, sí. Una tempesta mediterrània, de més, eh?
Aquí està. Bé, aquesta és una de les tempestes de Rameau, de les diverses que té aquest compositor francès. L'Alfred ens porta encara algun altre exemple. Normalment, quan fas conferències, de seguida sentim aquest exemple de Bach que ens has portat, la gent quina actitud té? És a dir, va a veure què expliques? Hi ha gent que li fa un cert respecte a la música i potser pel fet de ser una cara coneguda, un nom conegut, anem a provar? És a dir, gràcies a tu, hi ha certa gent que potser li perd una mica de por, això de la música clàssica?
Doncs jo crec que sí. Clar, primer que et coneixen, potser, no?, de meteorologia i tal, i això de relacionar amb música, primer van una miqueta a l'expectativa, a veure què coi és això, quina barreja més rara. Però t'asseguro que surten entusiasmats, que surten molt contents. A més, són peces molt curtes, molt variades, i per tant no arriba a cansar cap, perquè són molt curtes totes, ja ho faig expressament, i a més no conegudes, és a dir, no ens anem a les quatre estacions de Vivaldi, a la tempesta de la sisena de la pastoral de Beethoven, ni... no, ens anem a buscar peces curioses, i enèrgiques, amb ritme, fins i tot a vegades veig que venen famílies, allò, amb nens, no? Llavors, interactues amb la gent també, i els fas participar, i fa riure, en fi, que la gent sortia entretinguda.
Perquè encara fa por la música clàssica, Alfred.
Bé, encara hi ha gent, tu saps més bé que jo, doncs que encara això de música clàssica, no, és com el clave i l'orga, no? L'orga, música d'església, el clave... Bé, hi ha peces per clave que són d'una diversió i d'un entreteniment i d'una alegria que exuberants.
Potser fa falta comunicar-la d'una certa manera, no? És el cas de la passió que poses tu quan parles de la música clàssica. Es pot ser apassionat, això dels adjectius que a vegades porta associat a aquest tipus de música. Per qui no la coneix, diguem-ho així, no? Qui coneix la música clàssica ja sap que hi ha música clàssica de molts tipus. Però des del desconeixement és avorrida, és monòtona...
Mira, saps què fèiem? Tenim uns amics, et parlo dels anys 90, feia unes festes a casa, on venien quatre o cinc amics només, alguns els agrada la música clàssica i uns altres no, i feien música disco de Shostakovich i Prokofiev.
A veure, com dius això? Música disco? Bueno, hem parlat de pòsters de Mahler i Schoenberg i ara em parles de música disco amb Shostakovich?
Sí, a veure. Llavors jo buscava fragments de les peces més enèrgiques, més potents, de, per exemple, Shostakovich, com pot ser la Sinfonia número 8, un moviment de la Sinfonia número 8, o Nadal número 11, o, en fi, o de Prokofiev, de la Sinfonia número 5, etc. I posava aquells fragments. No t'exagero, Acabàvem amb la música suant i cridant a la sala, com si, jo què sé, com si ens haguéssim pres alguna cosa i de veritat que no preníem res. Era només el poder d'aquella música tan enèrgica que ens transmitia.
Bé, de fet, l'exemple d'energia és la música que acabem de sentir ara de Jean-Philippe Rameau. Hi havia molta energia i també energia en la següent proposta que ens fas, que és de Bach, d'una de les grans obres de Bach.
De la Passió segons Sant Mateu trobem una de les poquíssimes tempestes de Bach. Bach no sembla que fos massa amant de la meteorologia. El pobre va viure el que s'anomena popularment com la petita era glacial, una època extraordinàriament freda. Però trobem una tempesta amb llams i trons. De fet, la peça es diu... ostres, m'he portat les ulleres del Cerca, que diuen... Simblitze, Sindonner, in Wolken, Wolfsbunden, que vol dir llams i trons que desapareixen en els núvols. Aquí els cors a transmeten aquest poder de la natura.
Novament, gran música i gran versió. René Jacobs dirigeix aquest enregistrament de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Recordo que aquesta conferència que farà l'Alfred Rodríguez Picó dilluns de la setmana que ve, és a dir, el 4 d'agost a les 7 de la tarda, serà al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. L'entrada és gratuïta, per tant, si sou per aquelles terres, doncs val la pena que us acosteu a sentir i veure en directe l'Alfred parlant-nos de música i de meteorologia. Últimament, Alfred, et veiem més associat a conjunts instrumentals, orquestres, solistes, aquests concerts on ajuntes aquestes passions que dèiem abans, no? Això és bastant habitual últimament veure't en aquest paper de presentador o animador, o com ho podríem definir això?
Sí, ja m'agradaria que fos habitual. A poquet costa molt veure aquestes coses, però sí, he creat tres espectacles, o digue-li com vulguis. Un es diu Meteodo Dansa, música enllaunada, perquè no podem pagar l'orquestra, però amb 12-13 peces que hi he escollit, de diverses èpoques, des de la tempesta de Tchaikovsky, Khachaturian, la dansa de Callanero, en fi, dansa de Gessa, etcètera. Bueno, en fi. I aquí intervenen, ho vam fer per segon cop al Cursal, aquest passat mes d'abril, 350 ballarins. Va ser una passada. Una moguda, 350 nois i noies d'instituts del Bages, i va anar perfecte. El que passa és que és tanta moguda que costa molt fer-ho a altres llocs. Sembla que a Terrassa està interessat a veure. Després hi ha el Meteo Música, que és aquest sí que és amb l'orquestra en directe, amb l'orquestra de cambra de Granollers, 32 músics. Aquest ja l'hem fet al Teatre Auditori de Granollers i també l'hem fet al Conservatori de Liceu el passat mes de gener. Va anar molt bé, molt bé, molt bé. Estem molt contents. Aquest és el que serà més fàcil moure per Catalunya. De moment ja tenim alguna possibilitat de fer altres llocs. I al final d'aquest Meteo Música, jo sempre faig el mateix, Jo sóc un explorador, un científic, que va per tot el món, que és la sala on es fa el concert, no?, buscant els llocs on hi ha rècords meteorològics, on pedrega més, on hi ha més tornados, on hi ha més boira, etc. I cada fenomen té una una peça.
Música associada.
Una música associada. En el Meteo Música de l'Orquestra de Cambra de Granollers, al final hi ha una sorpresa molt xula.
La pots dir o no? No, millor que no. Clar, sorpresa. D'acord, d'acord. Oh, com ets, de veritat. Molt bé, molt bé.
I ja està. I després hi ha el fenomen clave, que vas venir.
És veritat,
el fenomen clave, que són peces per clavicèmbal, molt curioses, i cada una suggereix un fenomen meteorològic. Amb la Isabel Fèlix com a clavecinista. Després hi ha una possibilitat de fer el fenomen a orga. Estic en contacte amb Juan de la Rubia. Li va encantar la idea, però té tants concerts i tanta feina que no para. Però fins i tot li vaig dir, escolta'm, perquè ell fa, improvisa i té moltes... I vaig dir, tu podries transcriure això que acabem d'escoltar, el Sim Blitzer, Sim Donner, i això de la Passió Sant Mateu? Buf, és molt difícil perquè la corda diu, fa taca, 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 i això com ho faig? Amb els peus? No sé com... Diu, però ho provaríem, ho provaríem. En fi, ja veurem.
Estem sentint música de Claude Balbastre.
Claude Balbastre.
Un d'aquells compositors estranys que tu vas col·leccionant, vas recopilant, vas descobrint, ets molt curiós de mena, no?
Sí, sí, també he descobert cosetes amb poca gràcia.
Que voldria més no haver descobert, no?
No, però clar, si no ho escoltes, per exemple, hi ha un parell de germans del que ara seria Bèlgica, del segle, finals dels principis del segle XVIII. Ai, ara no surt el nom, home, si el tenia el com es diuen? Bueno, és igual, són molt poc coneguts i són còpies d'Escarlati, o sigui, ja. Llavors, esclar, té poc interès. Però, entre tot, de tant en tant descobreixes joies, no tan sols de l'època barroca, també, per exemple, del segle XX. Soc un fan de Shostakovich, de Prokof, dels músics russos, i trobes peces, per exemple, el ball al castell de la pel·lícula Hamlet, la banda sonora de Shostakovich, és una joia. És una peça de 3 minuts que és una joia.
Bé, jo no sé si els oients tenen temps d'anar apuntant tot això que vas dient. En tot cas, que sàpiguen que tenen el podcast, poden recuperar aquesta conversa que estem tenint amb l'Alfred Rodríguez Picó. Continuem escoltant música de clave. El clave t'acompanya diàriament? És un d'aquells instruments, forma part de la teva vida? És la banda sonora, en certa manera, sí, de l'Alfred Rodríguez Picó?
A casa tinc un clave, l'estic tocant molt poc, molt poc, molt poc, la veritat. La música per clave, sí, em vaig afinar quan tenia 16 anys. Vaig escoltar el concert de Brandenburg número 5. Anava a dir el 3, i sort que m'has aixecat la mà i m'has fet...
No,
els mèrits els tens tu. El tens tu. Anava a dir el 3. Bé, doncs el número 5, que hi ha aquell solo per clave, i em vaig enamorar d'aquell instrument. Tant em vaig enamorar que quan vaig fer 18 anys vaig agafar un tren nocturn, me vaig anar a París i vaig comprar 21 discos per clave a la FNAC. I des de llavors que hi ha la música per clave i orga, doncs m'acompanyen sempre.
Ho hem de deixar aquí, el temps passa molt de pressa, ja saps com és la ràdio. Ens acomiadem amb un compositor que jo crec que no és dels més coneguts, és una de les teves passions també, Anatoli Liadov. Què proposes per acomiadar-nos?
Anatoli Liadov, dels finals del segle XIX, és molt interessant i té unes peces curtes, simfòniques, com el Llac Encantat, que si un es vol submergir en una atmosfera de misteri, de boira, que l'escolti, però ara escoltarem una música que sembla treta d'una pel·lícula de l'Spielberg, i és Baba Yaga.
Doncs amb això deixem els oients. Alfred Rodríguez Picó, moltíssimes gràcies per venir una estona a Catalunya Música, que ja saps que és casa teva, i que passis molt bon estiu.
Doncs moltes gràcies, i també per vosaltres.
Baba Yaga, d'Anatol Liadov, en versió de l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Vasily Sinyavsky.